La necessitat d'una sortida negociada, amb una negociació honesta, d'aquest conflicte que està ben obert al Manco des del mes de setembre, quan va tenir lloc la vaga indefinida.
I de fins aquí el repàs de l'actualitat informativa d'avui dissabte, marcada especialment per aquest incendi que des de les 4 de l'hora baixa crema a la zona d'Escobells a Eivissa. Demà, al butlletí de les 8 del matí, els hi actualitzaran tots els detalls sobre el decurs d'aquest foc.
TV3 Ràdio, en digital, al canal 65 de la TDT.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo a la producció, en Sergio Rigo davant de l'ordinador, en Carles Albarracín. En els comandaments tècnics tenim en Bernat Nadal, i tot plegats vol donar la benvinguda en aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bé, primer de tot, dir que som un desastre. Entonem la meva culpa, perquè la setmana passada ens vàrem passar de temps i, bé, quan ens vàrem voler donar compte, ja havien passat les 11. No es tornarà a passar. És vera que poden dir que el tema és perquè era molt apassionat, però no serveix de res dir-ho. El cas és que és un tema molt apassionat i que quan vàrem acabar de matre el programa, vàrem seguir tot quatre aquí parlant, com si encara estiguéssim fent un programa de ràdio. I va resultar tot el que vàrem comentar molt interessant, molt curiós. I bé, com vàrem dir el dissabte passat, com volen dir més cosetes d'aquest fascinant tema, no?, que és de les psicofonies, i avui seguirem amb això, amb el tema de les psicofonies, i bé, farem més coses, Sergio.
Bon vespre, Xema. I avui confiem en tenir temps per les xarxes, ja que han enviat molts missatges interessants i sorprenents de qual que màgic indret. Un lloc indret d'aquí de les Balears, que no us podeu ni imaginar, a part de seguir posant i analitzant diferents gravacions misterioses i espantoses.
Que ho són, sí. Ho són, tan misterioses com espantoses, perquè estan plenes de misteri, no? Clar, tampoc sabem el seu origen, podem pensar que vulguem. Moltes tenen explicació, i per això el millor que farem és posar exemples. Bé, però abans el que hauríem de fer és dir com les podríem fer, com... Quin és el sistema més recomanable per tractar d'enregistrar les anomenades psicofonies, no? I doncs, en principi seria molt senzill. S'agafa un aparell amb capacitat de gravació, és a dir, abans eren els magnetòfons, en cintes magnètiques. Actualment, això ja ho vàrem veure, també ho vàrem comentar amb en Juanma Cervera, el director tècnic del Centre d'Investigacions de Tecnologia Aplicada en el Turisme de Microsoft, aquí a les nostres illes. I doncs, com vàrem comentar, hi ha diferents tipus de gravadores i que més tots les duim a sobre, no? O càmeres digitals o els mateixos telèfons mòbils, es conegut com smartphones, no? El cas és que per fer-ho bé s'hauria de fer amb unes condicions de silenci absolut i posar a gravar. També hi ha qui diu que perquè funcioni més bé, s'ha de posar un renou de fons, un renou conegut com a renou blanc, que seria una mena de renou com aquest. Clar, el problema d'aquest Renault de fons, de Renault blanc, és, això sense entrar en temes massa catedràtics, no? Però en el meu pare podria passar el que ens va contar el psicòleg Antoni Mayans Palmer, que ens va explicar que el que pot passar és que el nostre cervellet tendeix, per una banda, a trobar semblances i, per l'altra, a trobar allò que estem cercant. I clar, un Renault de fons, com els que hem escoltat, pot confondre, no?, a qualsevol altre soroll amb una altra cosa. És a dir, pot confondre un soroll amb una veu que ens pugui donar qualque missatge. Això, Sergio, també coneixem qualcú que li passa, com després veurem.
Sí, sí.
I en Toni Mayans Palmer m'apareix que mos va donar qualque exemple de Ningú sense formes. Bé, és igual. Tenim la gravadora. Es fa una pregunta, de la que volem obtenir una resposta, i se posa a gravar. I ara hi ha en Carles, ja està fent senyes. Lo de Sagavi, que ho fas per lo de Sagavi?
Sí.
Ja ho vàrem explicar, vàrem dir lo de Sagavi de Faraday, que seria un aïllant electromagnètic, però no m'he oblidat de dir-ho. Com la faríem, Carles?
Doncs molt senzill. Agafeu una capseta de cartró, o dues, si voleu, i les poseu de forma que una càpiga sobre l'altra. I la més gran la folreu totalment de paper d'alumini, de forma que resti absolutament coberta. I ja està. No cal res més. Bé, el que sí que hauríeu de fer és comprovar si l'invent funciona. Això ho podeu saber sintonitzant una ràdio dins de la capseta que heu folrat. La tanqueu i, en rigor, no s'hauria de sentir res. Si continua sentint-se l'emissora, alguna cosa heu fet malament, perquè les zones electromagnètiques no haurien de traspassar de cap de les maneres aquest aïllament.
Val. I se suposa que amb aquestes condicions, com podríem dir, pseudocientífiques, no sé, perquè no ho són, però més escèptiques tal vegada, Carles, no?
Sí,
fer-ho
sí,
així
sí,
d'aquesta manera evitaríem que pogués haver qualque tipus d'interferència i llavors escoltaríem els resultats. També un altre consell és fer-ho a vegada amb més d'una gravadora, més d'un aparell.
Això seria ideal, sí.
Clar, perquè sí, si hi ha qualque so estrany, pues, podríem trobar-li sa explicació, no? Ara, per exemple, allà me venen en el cap dos exemples, me venen ara. Un va ser amb en Borja. Bon vespre, Borja.
Bon vespre.
I me ve un de quan vàrem anar novembre passat, me pareix que va ser, que vàrem anar en el cementeri.
En el cementeri de Palma.
Efectivament. I allà vàrem posar a gravar i vos podeu imaginar, al cap d'un moment, m'arriba un correu electrònic amb un tall de so d'en Borja. Mira el que hem trobat. Mos varen anar a la gravació que jo també havia feta i a la mateixa gravació meva varen poder sentir perfectament aquell mateix so, però a la meva, com estava més a prop, varen sentir millor aquella veu, i aquella veu que realment se sentia més llunyana.
Sí, no era cap espectre, sinó eres tu.
Efectivament. Era jo que estava dient... Sí, que bé, no era cap espectre, efectivament. I també recordo un altre que vaig fer amb un investigador espanyol, que varen quedar i varen estar fent una... En aquest cas va ser una ouija, i estàvem fent una ouija i la varen mirar de fer també de la manera més, com podríem dir, més coherent possible, si és que podem parlar de coherència amb aquestes coses. I estàvem fent la ouija, érem 5 persones, i varen posar a gravar amb una càmera de vídeo, i a la vegada gravàvem en àudio, no?, per si se enregistrava qualque cosa. I això va ser fora Palma, a la península. I quan jo estava a l'aeroport, me pos els auriculars, pots la maquineta, comença a escoltar, i de cop i volta vaig sentir... Ai! Mare de Déu, senyor, jo tot sol allà, cap la càmera de vídeo, comencen a tirar cap enrere la cinta, amb aquest sense bateria, la càmera de vídeo. Jo anava, però mig estormiat. Era brutal, però ja estava segur que s'havia enregistrat qualque cosa. Després de la càmera de vídeo vaig poder veure que aquest renou, aquest gemec que es va sentir, era que un se va aixecar, i quan se va aixecar va fer ai, i aquest era el com se diu, l'enregistrament que varen sentir, que va resultar que no va ser misteriós. De totes maneres, un altre dia comentarem què va passar en aquella sessió de Ouija.
Font de Misteris, amb Txema Font.
Bé, i d'així ja tenim que sabem com fer ses psicofonies. És tan fàcil com això, eh? Senzill, és assequible. I com vàrem comentar amb Borja, és com quan compra cromos, no? No saps quin te'n sortiran, tens aquella emoció, obris el sobret i tachant, pues, a vegades motxones a flauta i a vegades, gairebé sempre, no trobant res, no? I el tema de les psicofonies és un d'aquests, no? que apassionen, que fan por i que tenim en el nostre abast. Però també hem de saber fer un ús, no? Però jo, qualque manera, no ens hem d'obsessionar. No ens hem de creure que tot el que sentim són estranys sons, missatges del més enllà, no? Aquest és un tema que en Borja jo crec que és un dels que més t'apassiona realment, juntament tal vegada en l'espai, no? Una mica també...
Sí, ovnis i psicofonies són per ventures els dos grans temes.
Que t'apassionen.
I ho comentàvem més aquesta mateixa setmana quan provàvem el programa, no sé si te'n recordaràs. La psicofonia és perquè és una manera més o manco assequible de tenir per ventura contacte amb el desconegut, molt més que veure un ovni. Vull dir...
El més probable, no?
Sí.
O ho tens més en el teu abast.
Sí, si no hauríem de tenir una pedra a Sant Martí d'aquelles, no? Per invocar... Seria més complicat.
Sí. És que... No, és que... Sí. Borja, psicofonies.
Bé, el que vull recordar ara per començar són... Bé, potser no té molt de valor, o per ventura sí, no sé, però són... La meva primera experiència positiva, podríem dir, en el món de les psicofonies.
Ah, sí, vinga.
Any 2002. No fa tant. Ja sé què diràs.
Sí.
Bé, concretament, mes d'agost, i el joc triat va ser, que ara potser també sona estrany, però que és un dels meus jocs favorits de Palma, el cementeri.
Per què dius sonarà que pot sonar estrany que sigui el cementeri?
Perquè normalment la gent no té el cementeri com a lloc favorit.
Val, sí. No sí, fes. Però com, amb aquestes coses relacionades amb el més enllà, sí. Tal vegada després haurien de dir quins són els indrets més favorables per fer això.
Bé, la qüestió és que vaig despedir l'equip, bastant modest, també s'ha de dir, a una de les escales d'aquell lloc, i m'ho vaig posar a gravar, demanant, en respecte sempre, que si hi havia qualcú, se manifestàs. Bé, passats un parell de minuts, se me van acostar sense saber què estava fent allà, clar, perquè l'equip tampoc estava molt a la vista, estava dins una bossa. Bé, una parella, un senyor i una senyora majors, que me van demanar on estava el tanatori. I jo els hi vaig dir la veritat, que no. I això va quedar a la gravació. Passat un temps prudencial, vaig aturar la gravadora i ja a casa vaig escoltar el resultat. I no negaré, el resultat m'ho va fer pegar un bon bot. Sempre passa, moltes vegades passa. Després de la meva breu conversa amb els senyors majors, d'haver 40-45 segons després, apareix una veu que no és de ningú i que repeteix exactament, però com en to de broma, allò mateix que jo havia dit. No, lo siento. La llàstima és que aquella cinta, una té de cada 60 minuts, se va perdre.
Això també és típic, eh? És típic cas de la cinta que desapareix. Perquè crec que tots els que qualque vegada ens hem anat cap a aquest tipus d'investigació, ens ha passat qualque vegada. Perdre involuntàriament una cinta. A vegades també la perdem voluntàriament, eh? Però... Jo recordo una que va ser impressionant, va ser brutal. També era el principi de les meves investigacions i hi havia una que era una rialla que venia de sap on i aquesta cinta se va perdre també. Bé, un altre dia la contam. Sí que és vera que se produeix, curiosament, això, cintes, gravacions que es perden, que després no les troben, no? Quin misteri.
O no ens volen trobar perquè me fan por, sí.
Sí, sí. Una vegada estava fent unes gravacions i quan es varen començar a escoltar, érem dos, estàvem al mig de la muntanya i ens varen ficar en el cotxe, ho varen posar en un totterreno que varen llogar, varen posar la cinta en el reproductor del cotxe i quan varen començar a escoltar, varen agafar la cinta, la varen treure i mai més l'han tornat a escoltar. És curiós, això.
Bé, una altra, si ràpidament, una altra anècdota d'aquestes de les meves, sobre gravacions interessants i també perdudes. Un poc més o menys en estens, l'any 2007. En aquest cas, el joc d'experimentació no vaig al cementeri, sinó a la meva pròpia habitació, com vivia a els meus pares.
Però tu també, és que són ganes, és que no, són ganes de ficar-se en embolics, no? Bé, jo crec que tots qualque vegada hem fet qualque cosa així, en Sergio mira com dient, jo no, què va passar?
Bé, l'experiment va fer amb un suport digital, és a dir, amb un ordenador, en el qual hi havia connectat una taula de mescles i un micròfon, més o manco decent. En el primer intent, simplement, vaig posar el programa de gravar, sense dir res, i el resultat va ser una espècie de renou, com a vols mesclades, però incomprensibles i un nivell molt baix. A continuació vaig tornar a gravar, però en aquest cas vaig dir que havia sentit qualque cosa, però que no ho entenia. En tot de fer una pregunta vaig dir això, no ho sentes. I la resposta van ser uns renous de veus similars. I una vegada més ho vaig tornar a intentar. Vaig tornar a dir que no havia entès res del que diuen les veus, i ara sí, el resultat va ser contundent. Una veu d'home, fosca i rotunda i molt clara, va dir, lo sé. I per què dic que és una altra història, se m'han posat els pols de punta, per cert, de gravacions perdudes?
I jo també,
I va, perquè en aquell moment, com dic, en sols pols de punta, que també s'hi van posar, vaig cometre l'error de borrar les tres gravacions de cop i no va ser res més.
No deixa de ser curiós com reaccionem molt sovint els humans, no? Davant de certes situacions. Està bé. Anem en gravacions, no? També nostres, que hem tractat d'enregistrar nosaltres, i que per sort no hem perdut, ni per ser un desastre, ni tampoc per por. I bé, farem, si vos sembla, com vàrem fer la setmana passada. Sonaran tres vegades, no, Borja? Sonaran tres vegades.
Sí.
I no direm, en principi no direm què diuen, per així comentar un poquet el tema. I per començar, posarem una que va sonar l'altra setmana, però que no havia quedat massa clara, la meditada. Bé, en Borja l'ha arreglat una miqueta.
Bé, tampoc espereu que sigui una gran...
No, evidentment. A veure, estem parlant de gravacions de coses, de sons, que no sabem el seu origen, ni els seus significats, ni tan sols com se fa per enregistrar-se. Eh? Però per ahir que sembla que queda una miqueta més nítida. A veure. Bé. Aquí la situació és...
No m'ho puc creure, m'has fet una tancada total.
Totalment. Gavi de Faraday, situació pseudocientífica. Aquesta gravació se va fer a una casa, i ara comentarem un tema, amb un dels membres de l'equip. Aquesta gravació la vaig fer amb en Carles fa temps, en Carles és escèptic. I aquesta és una d'aquestes gravacions en ses que, aprofitant el coneixement, suposadament, per tractar de fer aquestes coses serioses, i si m'equivoc me corregeixes, varen fer aquesta gravació a un pis que mos varen cridar a veure més.
Exactament, sí.
Val? Pots explicar com varen fer aquesta gravació i a on i com? Un poquet d'estema.
A on? Exactament no ho podria dir, però sí que és veritat que el cas no tinc explicació per això, perquè realment van fer tot el possible perquè això no passés. I jo recordo, sobretot recordo el moix que cada vegada que passava per aquesta habitació, que suposadament era on passaven coses estranyes, el moix se posava a meular com un boig i era una miqueta flipant. A mi em preocupava més el moix que no pas la gravació en si, però van fer tot un procés impoluto, ho van tancar perfectament, van fer la gravació i quan va sortir això me vaig quedar glaçat, perquè realment era impossible que passés. Per això la gàbia de Faraday no sempre funciona.
Li has de trobar l'explicació. L'explicació científica sempre en el tema, no?
Si ho observes, jo no sabia que estava fet amb una gàbia de Faraday.
Ja, bé, però aquí estan els petits secrets. Tampoc sabies que en Carles estava darrere d'aquesta psicofonia.
No. I jo tampoc sabia que avui sortiria això. M'ho hauria preparat alguna resposta.
I jo demà, i què se sent? Perquè...
que en sempre n'escoltes.
Gràcies, guapo.
Bé, se suposa que és, que és una errada de la Gavi de Faraday, que potser tenia un fora d'ingo i per allà se va ficar qualcabou. No ho sé, aquí qualsevol pot dir la seva. Feim la mateixa la setmana passada, que mitjans Facebook i xarxes socials i correu, que se llemos dongui el seu parer. Jo he rebut un parell de missatges, diguem, coses de lo més variopinti i coses molt divertides també, no? Respecte en aquesta casa, mira, podem aprofitar i contar un poquet què fèiem nosaltres allà, no, Carles? Vull dir, perquè si ho podem contar tampoc,
bueno, tenim un grup que se dedica a aquestes coses i de tant en tant es truquen, es criden i anem.
Exactament.
Tu ets l'especialista, després tenim un... Bé. Bueno, tu, almenys en temes tècnics, després tenim un psicòleg, que és el que controla una miqueta si el personal està una miqueta...
Cap allà o cap aquí.
Exacte. I després jo seria el tocanassos. Bueno, tenim més, n'hi ha més gent implicada, però seria una història de contar tot això.
És a dir, que des de fa ja un bon grapat d'anys hi ha gent que mos avisa perquè tenen suposats fenòmens a casa i nosaltres el que tractem de fer, sempre amb aquella inquietud, evidentment, però nosaltres el que tractem de fer i que normalment aconseguim, amb aquesta excepció que encara no l'hem pogut raonar, tractant de treure-li una explicació una miqueta lògica a tota aquesta fenomenologia que a vegades se llenta a casa seva i com està massa implicada no pot ser objectiva i se creu que hi ha coses que no hi són. No?
Bueno, hem de dir que aquesta gent al final se va marxar d'aquesta casa.
Sí, aquest sí.
I si comptés el rerefons també té d'assos.
No comptis més.
Sí.
Bé, estàvem parlant de psicofonies i interessant aquesta. Bé, el tema visita cementari, Borja, dues gravadores.
Sí, 22 de novembre de l'any passat, quan estem preparant el programa de les mòmies, els dos programes de les mòmies que vàrem fer, van de partir, vàrem fer un recorregut pel cementari i sempre passa que vam a les catacombes, que és un lloc que estareu d'acord que té una enorme càrrega emocional. Allà dormen el somni etern, un bon grapat dels morts de la terrible epidèmia de grip de principi del segle XX. També n'hi ha més moderns, també més antics. Són les sales no gaire visitades, humides, desoladores. I ja varen posar, com dius, dues gravadores en marxa, en el mateix temps. I varen fer dues gravacions.
I què varen aconseguir? Què va passar?
Bé, lo definitivament més curiós és el resultat, o el suposat resultat, sobretot pel detall d'aquestes dues gravacions, és a dir, les quatre que es van meditar i processar exactament de la mateixa manera. Bé, a la primera gravació, a la teva, Xema, podem sentir això.
Se sent un soroll.
Cosa se sent.
Sí, hi ha com si qualcú digués qualque cosa fluixeta en el micro.
Sí, és que dona la sensació que qualcú s'ha acostat en el micròfon i li ha xerrat damunt.
Sí,
és bastant inquietant. Sí. I no eren cap de nosaltres dos.
No, evidentment.
Evidentment. I en Sergio tampoc.
Tata que també hi era.
Sí, però com en Sergio no li agrada molt aquest tema.
No.
En Sergio no li agrada molt.
Sincerament no.
I mos acompanya perquè som un...
És un tio llest.
Sí, probablement sí. Probablement sí. No, però tractar de cercar una explicació lògica. Jo crec que no és dolent, sincerament. Jo crec que no és dolent. Bé, no, ara què vols fer ara?
Bé, ara anem a escoltar la meva i en el punt on sentíem el que hem sentit a la teva, a la meva no se sent res, però sí una miqueta més endavant.
Ja, és que me sap greu.
Gràcies.
Però no...
S'ha de dir que no és la més clara del món.
No, efectivament. No, efectivament.
No.
Tu tens un oïda aviònic, tio.
Sí,
costa distingir.
Sí.
Tenc apuntat, no ho diré ara, però tenc apuntat el que se suposa que diu, però és mal d'entendre.
Molt mal d'entendre. Sí. Podries posar qualcuna...
Bé, ara anem amb la segona gravació. A la teva, Xema, després d'una bona estona d'anàlisi, res de res. De moment. S'ha tornat a passar per filtre, ja veurem. Però bé, i a la meva, encara que no és especialment clar, perquè després no digueu que només són dos que sent coses, ja ho heu vist, sí que apareix qual que veu.
Mm. jo segueixo interpretant el renou de fons que la de sa pareidòlia que vàrem comentar la setmana passada.
Exacte, sí.
En aquest cas jo veuria una pareidòlia. Si qualcú no vol una pareidòlia i vol dir-nos què és el que sent, pues fantàstic, perquè aquí de moment estem entre cometes 3 contra 1, vull dir, d'una manera d'audició per l'aima, no d'una altra cosa. De totes maneres, no perdem l'esperança i ja hem tornat a anar en el cementari.
Espera, queda una més, molt breu. On m'he sentit ara?
No és la mateixa que abans?
No. Ah. Està passada pel mateix filtre, està feta just després i és la mateixa ubicació, com que saps.
Sí. Això és del dia 22 de novembre.
Sí. Val. I només diré, com a pista, per si qualcú intenta sentir qualque cosa, a l'anterior era una veu d'home, això és una veu de dona.
Ah, val, perfecte.
Això és aclaridor.
Ja està. Amb això ja ho tenim tot clar, perfecte. Gràcies per la teva puntualització. No, hem anat una altra vegada en cementir, vàrem anar ahir, abans d'ahir va ser, dijous.
Sí.
Aquesta mateixa setmana, per preparar aquest programa, vàrem anar en el mateix punt que hem comentat, i en lloc de dur 2 rebedores, en vàrem dur 4. I vàrem fer el que se sol fer en aquestes vegades. La primera vegada no vàrem fer cap pregunta, però després les altres sí. I el manco amb una, sí que és veritat que vàrem trobar una estranya veu, no? Escoltarem una on demanàvem per unes persones en concret, perquè hi havia una tomba que posava qualque cosa que ens va cridar l'atenció, i vàrem demanar per aquestes persones. I el més curiós d'això és que aquesta suposada veu que se va enregistrar ho fa just quan s'encén la gravadora i abans de que es fet la pregunta que se'n sol fer en el principi, una pregunta que evidentment ja teníem estipulada abans de fer-la, no? Que ja estàvem a punt de fer aquesta pregunta. I després d'haver fet la pregunta no se sent res, però el que varen sentir va ser això. I a la teva dius que també
ja, aquí en sentit pens 2 bous, no una.
I eren dues les bous que hi havia, les persones que hi havia dins aquella, darrere aquella llosa.
Efectivament.
Sí. Bueno,
això ja. On estava fet?
No sé si han dit...
Això és que t'acompa del cementari de Palma.
Sí.
Sí.
És que no direm a quin punt ni res.
Ah, no, ja.
Perquè no, tampoc fa falta aquí tocar els nassos de ningú, no? Perquè, a fi de comptes... però sí.
Bé, hi ha més història. Més va ser crec que una visita bastant, bastant profitosa.
Per tu.
Bueno.
És que en sents per tot.
No, és exactament això. A més, van fer un parell de fotos curioses, després les penjaran també en el Facebook.
Sí.
Però... escoltar qualcun altre, no?
Sí,
clar. De ses que han gravat. Sa darrera, vinga, anem en sa darrera. Per triar una... No triarem més, però bueno. Varen demanar, com a darrera pregunta, d'on venen aquestes veus?
Aquesta sí.
Aquesta sí.
Aquesta sí. Aquesta, Bàrbara, no, jo entenc molt clarament que una bou que...
D'homo, gruixada.
Sí, i que diu unes paraules i lo més impressionant és la pregunta que, com tu bé dius, se va fer, no? D'on venen aquestes bous? Jo aquesta, és veure que és igual que mos ha passat en sa que han comentat abans amb en Carles, no? Que no té, per jo aquesta sí que no té explicació, se'n va, la meva explicació se'n va. Digues.
Una altra pregunta que vàrem fer, i ja deixem les psicofonies aquestes d'aquesta setmana, és: d'on estàs? On sou? En referència a d'on deuen ser aquestes suposades bous. I el resultat va ser aquest.
En Carles mira com dient estàs sense mateixa, per que no, perquè estan, jo me'ls mirava quan les estava ficant dins l'ordenador en Borja, i totes tenen referències diferents, saps? O sigui,
sí, no, però no sé discriminar-les, no. No identifico res.
Jo aquesta la distingueix
també.
Sí,
és un 9-2.
Sí, aquí hi ha
aquestes dues darreres, sí,
sí. Ja s'abans darrere, sé que més m'ha agradat. Bé, anem a publicitat i tornem de seguida aquí a IB3 Ràdio, a Font de Misteris.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris.
Escoltes IB3 Ràdio. A Calvià, 92.7.
25 de mayo, elecciones al Parlamento Europeo.
De cara a participar, tus datos tienen que figurar correctamente en el censo electoral, disponible del 7 al 14 de abril en tu ayuntamiento.
Sobre todo si votas por primera vez o eres ciudadano de la Unión Europea residente en España.
Para corregir errores, hay que reclamar en el teléfono 901-101-900. Es muy fácil.
25 de mayo, elecciones al Parlamento Europeo. Si quieres participar, mira por ti.
Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escoltes IB3 Ràdio. A Menorca, 88.6.
Font de Misteris, amb Txema Font.
I continuem a Font de Misteris, a IB3 Ràdio. Estàvem parlant del tema de les psicofonies, i per aquesta segona part del programa han passat que tal vegada estaria bé fer una mica d'homenatge en aquelles clàssiques, no? Moltes d'elles però ho ha sentit ja, però per nosaltres, per el nostre equip, no? Són importants perquè en part són una mena de culpables que estiguem avui aquí fent aquest programa, perquè de jovenets ens va cridar l'atenció i ens va fer fixar-nos amb aquestes coses. I començarem, si un cas, per una molt especial, diuen que és la més especial de totes, i no la deixarem per final, per si un cas mos passa el que mos acostuma a passar sempre, que mos enredam i no dona temps. L'autor d'aquesta gravació va ser el mític Germán de Argumosa, que va ser un dels pioners en la investigació paranormal en aquest país, a Espanya, i concretament més en el camp de les psicofonies. Si un cas, abans de posar aquesta gravació, Sergio, podries dir un poc per damunt, tampoc aprofundirem, qui va ser en Germán de Argumosa.
Idò, Germán de Argumosa néixer a Torrelavega l'any 1921. En 15 anys coneixerà en profunditat els terrors de la Guerra Civil Espanyola i s'allistarà com a voluntari al Bando Nacional, cosa que no va impedir que arribés a ser condemnat a mort posteriorment per Franco per la presa de Torrelavega. Argumosa, però, va ser conegut per el públic per la seva vinculació amb les cares de Belmez a 1971 i els enigmes que se succeïen a casa de Maria Gómez Cámara. L'impuls que va moure la seva activitat, com diu la seva biografia i la seva obra, va ser una profunda vocació filosòfica que incloïa la seguretat que els fets paranormals no poden ser ignorats quan es persegueixen l'interpretació del món i de l'home. A partir del 1998, Argumosa es retira de la vida pública i es dedicarà a la reflexió interior i a seguir escrivint. Finalment morirà l'any 2007 a Madrid.
Germán d'Argumosa era professor de universitat, també era llicenciat en filosofia. Era un home molt interessant. A més, va ser condemnat a mort per franquisme, però a sa vegada, l'any 71, amb el tema de les cares de Belmez, oficialment va ser requerit ell, perquè varen pensar, el govern espanyol de llavors va dir, l'única persona que està capacitada per resoldre aquest enigma de Belmez, qualque dia han de parlar de Belmez, no pot ser un altre que don Germán de Argumosa, i els hi va tomar tot, perquè va dir no, ai, perdó, he tornat a tocar el paper aquest, perquè va dir, no, aquí això d'aquí És un fenomen paranormal, no? És molt interessant, això. I, bé, la història de psicofonia aquesta que posarem?
Bé, mos remuntem a l'any 1985. Se va gravar, segons el propi Germán Argumosa, a una casa gran, ni vea ni nova, amb dues plantes i jardí. I, concretament, a la biblioteca, on els amos d'aquella propietat de no trobar-se gaire còmodes. A més, acompanyaven en Germán altres 9 persones. Però què vos pareix si ara sentim en el propi Argumosa com ho contava a la ràdio en el programa L'última frontera de Ràdio Fortaleza de Madrid? És l'única vegada de la història on se va matar sencera aquesta gravació.
Mira, deu ser un cas, la mullem.
Dijimos que iban a ser 10 minutos los que íbamos a esperar y todos subimos otra vez al cuarto de estar. Bajamos después del tiempo fijado y nos encontramos con lo que ustedes van a oír. Hay expresiones, algunas terribles, tan terribles que no se las voy a decir a ustedes, entre otras cosas porque son sumamente groseras. Se trata, por tanto, no solo de no querer que ustedes sientan temor, sino también de una cuestión estética. Pues bien, ahora es cuando vamos a poner esa cinta que dura 10 minutos.
10 minutos, quina barbaritat, no?
Sí, però ha reteat.
Sí,
ja hi som.
Sí, però lo curiós és que la gravació sencera, o sigui, les suposades inclusions psicofòniques duren 10 minuts, que és una barbaritat i és insòlid completament.
Totalment.
Bé, m'he pres la llibertat d'escollir un fragment molt petit, interessant, i vos adonant que no ha estat a setzar.
Ben segur.
Bé, crec que és bastant clar, no?, el que diu. I aquí és precisament un dels motius pels quals Argumosa no va voler fer pública la gravació completa mai més. Hem sentit, ho podem dir aquesta vegada perquè és una gravació antiga que ja se coneix, algo així com Juan cridant te mataré, te mataré, te mataré.
Val, però se suposa que hi ve la part espantosa i esgarrifosa del tema, no? Perquè...
Sí, perquè Juan era precisament el nom d'una de les persones que estaven presents a sa casa el dia de sa gravació. I digueu-li casualitat o no, va morir molt poc després d'aquella nit d'un atac en el cor, mentre demanava aigua. I per què dic lo d'aigua? Perquè és una altra pista que no posarem avui, però sí convidam els oients a escoltar, no tota perquè no està disponible completa, però sí els minuts que se poden escoltar d'aquesta psicofonia. Després, per l'entura, podríem empenyar al Facebook.
Sí, és un enllaç a YouTube.
Sí, exacte. Exacte.
De totes maneres, quin mal rotllo tot això que estàs contant. Qui era en Joan?
Bé, i per propi desig de Argumosa no s'ha arribat a saber mai qui era en realitat aquesta persona que nomia Juan, però ell mateix va dir que era un alt diplomàtic de Xile, si bé sempre s'ha pensat que per ventura ho va dir per desviar una mica l'atenció sobre la persona real. Lo que sí sabem és que d'aquelles 9 persones, una nomia Juan i va morir.
Que una de 9 persones, qualcú nom i Juan, tampoc és massa rellevant. Que mori al cap de pocs dies demanant aigua, quan el tema de l'aigua està molt relacionat amb aquesta gravació, perquè l'ha escoltada sencera, això ja sí que és un poc...
Sospitós.
Sí. Quan no, és sospitós. Podrien ser un cas seguir amb una miqueta amb aquestes gravacions, amb aquestes psicofonies clàssiques. Per cert, psicofonia, el nom de la psicofonia m'agrada més la que deia en Germán Argumosa, no?
Parafonies,
efectivament, que no ha, és un nom que no ha transcendit gaire, però bé, anem en aquella cinta, aquell casset que se revista Más allá de la ciencia en el principi de tot, quan le dirigien en Fernando Jiménez del Oso, fa molt d'any ja d'això, i que va vendre d'haver 100.000 còpies, no? Eren?
100.000 còpies.
I era una cinta que era tot un recull de d'enregistraments, no? De parafonies o de psicofonies. Aquesta és una que va fer un investigador que també ja va morir, en Sinesio Darnell, que també era una gran autoritat en el camp d'aquests enregistraments.
I que també era científic, també ho han de dir.
Era químic.
Era químic.
I ara vos diré una que no saps. Segur que no la saps. Era mallorquí. En Sinesio Darnell
no
va néixer a Mallorca.
Va néixer a Mallorca.
Sí, el que mai deia que havia nascut a Mallorca i no sé per què. Això ho vaig trobar fa molt d'anys a una entrevista que li varen fer a un diari català i va dir que era mallorquí i d'ascendència escocesa, el qual em va sorprendre molt, i que fos mallorquí no ho havia tornat a llegir a cap altre lloc ni l'he sentit dir-ho mai. El que passa és que quan jo el vaig conèixer jo encara no sabia que era mallorquí i ja després ja n'he estat atents de...
No, a més va morir 2011.
Sí, i jo el vaig conèixer l'any 99, 2000, una cosa així. La pregunta de la psicofonia que posarem ara era, la pregunta és, quin és l'origen d'aquestes veus, no? I la resposta va ser aquesta. Aquesta és una d'aquestes.
Aquesta és molt mítica, sí.
Però,
de fet, era la que obria la cinta.
Sí, sí. És impressionant, perquè a més, és vera que fa por aquesta. Aquestes, a lo millor és perquè ja estem molt mal, massa sugestionats, no? Ara també posarem un altre, també d'en Sinesio Darnell, que ben segur que més d'un pegarà un bot, no? Aquesta la van gravar a una casa abandonada. Ara ens hem mirat tots, els uns als altres, amb aquest somriure que es queda una miqueta d'alludat, perquè, clar, nosaltres estem amb els auriculars posats...
Has de vespre.
I sona més fort, sí. I dona lluio.
Jo intent no treballar al vespre amb aquest tema, normalment. Me fa una mica de respecte, encara.
Sí, sí.
I aquesta gravació, puc dir, si no he sentit 100 vegades, no l'he sentit cap, però me fa el mateix respecte que la primera vegada.
Sempre. Sempre. Aquesta jo crec que se sent, i al igual que l'anterior, sent perfectament el que diu.
És massa clar, no?
És com a massa clar, però aquest senyor han de pensar que es dedicava contínuament a fer això. Perquè, en el final, si nosaltres vàrem anar, abans d'ahir, a fer unes gravacions i n'hem aconseguit una que parell que respon a una pregunta determinada, que no han de dir d'aquesta gent que està tot el dia gravant. Però jo també he de dir una cosa, a sort de la veritat, les clàssiques de sempre són les que sempre surten, perquè encara que hi hagi gent que diu que en té moltes, sempre queden... No massa clares.
En el final, el clàssic sempre tira més, també, però se pot aplicar a qualsevol camp de l'existència, quasi. O sigui, no sé, sempre nosaltres mateixos ho hem recordat perquè mos tira molt que sonin aquestes...
Clar, però nosaltres ho fem com a homenatge.
I també té...
Perquè som uns nostàlgics
brutals. Per ventura té més ganxo recordar una psicofonia d'en Sinesio Darnell que una d'en Sergio Rigo, per exemple.
Sí, evidentment, però és que la que fa en Sergio Rigo o en Borja o en Chema o fins i tot en Carles Escèptic, que vares enregistrar una com avui
en
tret.
Bé,
sí, exacte,
sí.
Però hem posat una avui. No són tan clares com aquestes.
Cert.
Totes maneres, probablement tindrà explicació, com vàrem estar comentant
Ahir m'ha parit que vas amb en Carles d'això de Marte, que va sortir fa dos dies d'un llum estrany.
Això segurament tindrà una explicació més lògica, que passa que ara...
I amb el tema de les psicofonies, ja per concloure amb aquest tema, en principi gairebé totes tindran una explicació, però sempre mos queden aquelles que tenim el dubte de què és, d'on ve i per què, no? Si vos pareix, podríem fer les recomanacions bibliogràfiques, Sergio, i anem acabant.
I de començar les recomanacions amb L'experiència de Dios, la supervivència de la mente després de la muerte, d'en José Lorenzo González, editat per en Joan Montaner, que regalarem a qualcú de tots aquells que interactuïn amb nosaltres. I a més concrets, referit al tema d'avui, Psicofonies, un desafió a la ciència, de Sebastián Rodríguez Galindo, i publicat el 2004 per l'editorial Cial. Un altre volum per aprofundir en aquest tema podria ser Psicofonies, Voces del Misterio, Ruta Psicofònica por España, José Manuel García i editat en aquest cas per Arcopress el 2009. Ja per acabar, una obra d'un dels grans investigadors europeus en aquest camp, és Pedro Amorós. Recomanant Psicofonies, Quien hay ahí? Aquest volum va ser editat per Nautilus el 2003. Ah, i dir també que el llibre que vàrem recomanar fa dues setmanes de Pedro Songay, editat per Jonal Montaner, està exaurit.
Gràcies, Sergio. Sí, el llibre de Pere de Songay ja no el tenen en els magatzems. Per tant, si trobeu a qualque llibreria, heu de saber que són els darrers exemplars que queden. En quant a l'altre llibre, L'experiència de Dios, la supervivència de la mente després de la muerte, d'en José Lorenzo González, editat per en Joan Montaner, i dic que ahir cap vespre va ser la presentació del llibre, ens varen convidar, però ens va ser impossible anar-hi. I bé, com estem una miqueta enxufats, l'editorial mos ho va fer arribar fa unes setmanes i l'han pogut llegir i val la pena. És molt interessant el plantejament que ens fa l'autor i la seva conclusió. S'ànima, l'esperit sobreviuria, no?, segons les seves conclusions, en el cos físic. Podria haver una pervivència de l'ànima, i qui sap, tal vegada hi ha ments tan evolucionades que podrien des del més enllà comunicar-se amb els que estem aquí? Podria ser, no? Bé, aquesta és la recerca que tractem de fer. De totes maneres, encara que difícil, en els que estem aquí assegut, a tot quatre, crec, ens agrada pensar que rere sa mort hi ha qualque cosa més, no? Perquè seria una pena que tot acabés aquí, que tot acabés en aquest món, un pic que mos ha arribat la mort. M'equivoc? No ho sé. Però l'autor, en José Lorenzo González, és doctor en psicologia, a més d'haver estat professor universitari en càtedra. I bé, tampoc ens posarem massa transcendentals, ja n'hi ha prou, fent la darrera aturada i ens encamarem cap al final del programa.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris.
Escoltes IB3 Ràdio. A Menorca, 88.6.
Hola, digno doctorcito. Póngame Radio Caracol, que quiero bailar con usted y con un Melchor.
Patuadell, Nelly Caroline, estoy cansado de riquitón.
Yo contigo, Nelly Caroline, bailo
lo que quieras.
¡Sí! Aviso a navegantes. Yo solamente escucho la bámbola de nuestro radio con Joan Bausa. Gracias. Soy dicho.
A IB3 Radio, la bámbola, amb Joan Bausa. Diumenge a les 9 del matí.
Escoltes IB3 Ràdio. A Calvià, 92.7.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris, amb Txema Font.
Ardi, Sergio, com si que mos ha donat temps.
Sí, ho sí.
Ardi, com si. A més, han tingut una setmana mogudeta.
Sí, Gemma, si així és. Aquesta setmana tenim un bon grapat de missatges que es van arribar mentre fèiem el programa l'altre dia. I com tu bé has dit, no mos va donar temps de llegir. Per tant, començant, si t'apareix amb la Rosa Cabré, que una pregunta que van fer al Facebook sobre si els nostres oients creien o no a les psicofonies, ens va dir: bon vespre, i no sé si creure o no, però que jo ja sabeu, el món de la parapsicologia és molt complex i coses estranyes n'hi ha hagut i sempre, i que estan aquí amb nosaltres, però la meva opinió al respecte és que de qualque manera pareix que hi ha un altre tipus de dimensió dins la nostra, i que pot ser que qualcú, com per exemple persones desaparegudes, intenta comunicar-se amb el món dels vius, o pot ser que hi ha situacions que es repeteixen a una altra dimensió pròxima a la nostra, com he dit abans.
Fantàstic. M'ha agradat molt, això. M'ha agradat molt. També va dir qualque cosa més.
Sí, no, Rosa també ens va contar un cas estrany que havia sentit. El missatge deia: jo personalment no he tingut cap experiència, però vos puc contar que un amic de la família mos conta que fa molt d'anys, durant una excursió on dormiren a les cases de Satrapa, a la nit sentien veus de dones i animals beguent aigua, i segons ell, allà no hi havia ningú, més que el nostre amic i els seus companys.
Veus? Això, aquestes són les coses que m'agraden. S'obre una porta, no?, a la investigació i la imaginació, a Satrapa.
Han de trascar a Satrapa.
Han d'anar a Satrapa, que és el mateix que dèiem abans que fèiem amb en Carles, d'anar a indrets quan ens donen dades d'aquest tipus, que el que volem, que crec que no ho he dit, és tractar de que la gent acudés qui vagi en els pseudo salva espíritus, que els hi prenen el pèl, els hi cobren per anar a fer coses rares, etc., quan probablement hi ha explicacions científiques. Aquest és el veritable motiu de que nosaltres anem a fer coses d'aquestes.
Molt bé. Molt bé.
Sí, bàsicament és això, és que ens fa molta ràbia, per això en Carles ha dit això, no? Molt interessant lo de na Rosa, que li agraïm de veres. A lo millor que Renous, que diu que varen sentir, té qualque semblança amb això que vàrem fer de Bob Marley, no?
Sí, lo de Agua en el Hoyo, i que va agradar molt perquè quasi ningú ho havia caigut. I sonava així. I wanna love you
and treat you right. I wanna love you. És boníssim, és boníssim. Agua en el Hoyo. Així bé, si qualcú no ho havia escoltat, pues l'hem tornat molt ja.
Bé, ara xem amb un missatge de fa un parell de setmanes i que en xerrava d'en Pere de Songhai. Na Carolina Esteve ens deia: la setmana passada vau xerrar de l'inventor Pere Songhai. Vos volia contar una anècdota sobre això. La meva padrina era na Francisca Barceló, de Can Carrascat, nascuda a Llucmajor l'any 1905. Va morir l'any 2000. Recordo una vegada, fa molt d'anys, mirant un programa de televisió que parlava dels invents, que va sortir l'autogiro de Juan de la Cierva i es va contar la història. I també ens va dir que ella el va veure en l'airassa, no molt, però va volar uns segons. Ens va dir de com van enganar en Pere perquè no eren persones de doblers. No sé què hi ha de veritat i què hi ha de llegenda, però vos volia contar aquesta història perquè no hi havia tornat a pensar fins que us vaig sentir parlar-ne al programa i vaig gaudir molt de recordar-la. Una gran salutació per tots els membres de l'equip.
I de Carolina, moltes gràcies. Ens agrada molt quan ens diuen que gràcies a qualque cosa que nosaltres hem dit han recordat coses antigues, qualque cosa anterior, qualque cosa de qualque familiar que ja no és. Això ens agrada. I m'ha agradat també lo de Pere de Songhai, principalment per lo de que va enlairar-se, no massa, però un poc temps i això. Perquè també van rebre un altre que ens deia la possibilitat de que en Pere de Songhai fos una mica, que estigués un poquet no del tot bé i que fos massa idealista i que realment no hagués tret profit de lo que va fer, no? Per tant, ja tindríem la disjuntiva. Bé, anem acabant. Sí. El tema de sorteig del llibre d'avui, l'experiència de Dios, la supervivència de la mente, després de la... La supervivència de la mente després de la muerte, perdó. Què han de fer?
Si voleu aconseguir el llibre, l'experiència de Dios, la supervivència de la mente després de la muerte, d'en José Lorenzo González, editat per en Joan Muntoner aquest mateix 2014, només heu d'interactuar amb nosaltres a través de les xarxes socials de Facebook, cercant Font de Misteris, al Twitter, cercant @FontDeMisteris, enviant un correu electrònic a fontdemisteris@ivetradio.com o comentant el nostre programa a la plana web, que és www.fontdemisteris.com. I per cert, per acabar, dic que el CaixaForum de Palma, al Gran Hotel, s'ha inaugurat una exposició sobre el cinema i el Lumière, i nosaltres encara no hem anat. Així que avui no, però que es dissabte ves, per exemple, però a Pantura dilluns és un bon moment per anar-hi.
Podria anar-hi. A més, el tema de cinema i les nostres illes dona també per molt, no? Aquí. Gràcies, Sergio. Ara ja toca per ti. Hem arribat a la fi del programa d'avui i esperem que hagueu pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta font de misteris. I ara volia comentar que, per circumstàncies de sa vida, va arribar a les meves mans el disc d'en Emilio Bauer, un treball titulat La victòria de l'alma. És un disc amb aires mediterranis i misteriosos, en profunditat. És un disc interessant que avui volia comentar, perquè parla de cantar sense saber a qui, de dir qualque cosa, de transmetre sentiments sense saber a qui ni quan, una mica com un programa de ràdio, no? I també com una parafonia, ja que avui hem parlat d'això. Però principalment també volen recomanar aquest disc perquè en Emilio Bauer, amb aquesta victòria de l'alma, ha fet allò que tant ens agrada Font de Misteris: lluitar pels seus somnis, creure en un mateix i tractar d'aconseguir, mitjança feina, allò que pensam que ens pertoca, no? Emilio, des de Font de Misteris et desitjam el millor de tot, tot una sort d'èxits, i en primícia radiofònica internacional, com deien aquells, posam la victòria de l'alma d'en Emilio Bauer. Amb aquest desig, que siguis ànimes a que triomfi. Gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.
Quiero darte lo mejor de mí.